compromís dels grups parlamentaris. L'acord doncs, és ben proper i vull aprofitar per agrair a les diferents formacions polítiques del nostre Parlament que treballen amb aquesta voluntat de fer un consens ben ampli. El govern també prendrà les mesures corresponents. Hi ha sobre la taula la possibilitat de l'aprovació d'un decret llei.
És el president de la Generalitat, Pere Aragonès, destacant la importància de defensar el model lingüístic a l'escola catalana davant la sentència que imposa un 25% de classes en castellà. Aragonès i el vicepresident Puigneró han fet avui balanç del primer any de legislatura, en la qual asseguren que s'han desplegat un 34% de les mesures previstes al pla de govern. Les polítiques educatives són justament en les que més s'ha avançat, però Aragonès destaca que cal fer un esforç més per arribar a un gran acord de país que protegeixi el model d'escola catalana. I ha fet una defensa tancada de la capacitat de negociació i d'aconseguir consensos, cosa que considera que enforteix el país. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 24 de maig de 2022. Pagesos afectats per les gelades del mes passat es manifesten a Barcelona per reivindicar ajuts urgents. Marta Patricio.
Una vuitantena de vehicles han fet una marxa lenta des d'Alcarràs, convocats per la plataforma Defensem la Fruita, amb el suport de més d'una vintena d'ajuntaments. En canvi, se n'han desmarcat les principals organitzacions agràries.
El Consell de Ministres aprova el pla estratègic per fabricar semiconductors a l'Estat, dotat amb més d'11.000 milions d'euros.
Que vol atraure inversió estrangera i trencar la dependència industrial externa. Pedro Sánchez l'ha defensat des de la cimera de Davos, on ha destacat les mesures econòmiques per combatre la invasió de Rússia a Ucraïna.
Minut de silenci a Terrassa per condemnar el doble feminicidi de dues veïnes de la localitat al Pakistan.
Les dues joves s'haurien negat a contraure matrimonis pactats per les seves famílies. L'Ajuntament ha constituït la taula de feminicidi amb representants locals de la Generalitat i del Ministeri d'Exteriors.
En cultura, l'assaig sobre la ceguesa de José Saramago obrirà la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya.
En la segona programació, amb Carme Portacelli com a directora artística, representaran més de 30 propostes que giraran entorn del lema de la temporada, la consciència.
Pel que fa als esports, en hoquei, avui quedaran definides les semifinals per al títol de l'hoquei Lliga masculina.
Aquesta nit es juguen els partits decisius entre el Noia i el Calafell i el que enfrontarà el Reus Deportiu amb el Lleida Llista. Els guanyadors accediran a la sèrie de semifinals davant el Liceo i Barça, respectivament.
Estem també molt pendents de les pluges i els aiguats previstos que ja han fet activar l'alerta del Pla Inuncat perquè s'esperen ruixats de pedra i calamars, especialment a l'est i al sud de Catalunya. Connectem amb el Servei Meteorològic. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Mantenim aquest temps inestable encara amb ruixats, sobretot avui i ara, al sector central del prelitoral, però s'espera que vagin a més durant aquestes properes hores i especialment durant la tarda. No només afectaran la zona del prelitoral, sinó que també arribaran a punts del litoral, sobretot sud, i també cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, especialment al sector central també d'aquesta zona, el Pirineu Oriental. D'altra banda, també cal dir que al final del dia aquesta precipitació arribarà a punts costaners quan també s'ha d'anar reactivant. En conjunt, aquestes tempestes o aquesta precipitació anirà acompanyada de tempesta i no es descarta que de calamar-se. I tot plegat farà que avui la temperatura màxima quedi clarament més baixa que la d'ahir. O també que fins i tot la de diumenge una baixada considerable d'aquesta temperatura. D'altra banda, tot i això, hem començat avui el dia amb una temperatura suau i és que han hagut força núvols durant la matinada i d'aquí la temperatura és suau. Però sí que es notarà que la temperatura va a la baixa i de cara demà al matí sí que l'ambient també serà més fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Marta Patricio i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama que es defensi el model lingüístic de l'escola catalana davant la sentència que imposa un 25% de classes en castellà. Aragonès i el vicepresident Puigneró han fet balanç del primer any de legislatura i el president ha fet una defensa tancada de la capacitat de negociació, també d'aconseguir consensos no només en l'àmbit educatiu, sinó també en el polític. En aquest sentit, també s'ha referit als Jocs Olímpics d'hivern. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president Pere Aragonès ha explicat que els grups polítics treballen pel consens més ampli possible per fer una llei al Parlament que blindi el català a l'escola i alhora el govern té a punt també damunt la taula el decret de llei en el mateix sentit.
Els grups parlamentaris estan treballant, segueixen treballant intensament i estic convençut que amb aquest compromís dels grups parlamentaris l'acord doncs, és ben proper i vull aprofitar per agrair a les diferents formacions polítiques del nostre Parlament que treballen amb aquesta voluntat de fer un consens ben ampli. El govern també prendrà les mesures corresponents. Hi ha sobre la taula la possibilitat de l'aprovació d'un decret llei.
El president aragonès ha dit que aquesta és una qüestió cabdal per Catalunya, que s'hi juga el futur com a nació, entesa com fins ara.
Treballant per sumar tots els actors en defensa de la llengua i de l'escola i fent-ho amb el convenciment que ens hi juguem el futur d'aquesta societat, el futur de la nació catalana, tal com l'hem entès fins ara. Ens hi juguem ser una nació d'elecció i no d'imposició, amb la llengua catalana com a element aglutinador, una nació plural, diversa, inclusiva, que neix de la voluntat del conjunt de la ciutadania de ser i de construir un futur compartit.
Preguntat pel futur de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern, Aragonès ha dit que els Jocs són bons, que volem els Jocs i que volem arribar a consensos. El president ha dit que escoltaran la proposta que farà demà el Comitè Olímpic Espanyol després de dir que la candidatura conjunta amb l'Aragó doncs no es consolidava. En la conferència que Aragonès i Puigneró estan fent i que es diu Un any transformant Catalunya, han explicat que han desplegat el 33% de les mesures del pla de govern i han repassat algunes fites com ara rebaixar el 40% de preu dels màsters, el 20% dels graus o l'increment de 600 places de grau per infermeria al curs vinent.
Gràcies, Mon. I tenim una última hora de la qual us volem informar, i és que el Tribunal Suprem ha fet un canvi de criteri i ara revisarà els indults concedits als nou líders del procés. Marta Patricio, què en sabem?
Doncs sí, un canvi de criteri que acaba de donar a conèixer la sala secció cinquena de la sala tercera del contenciós administratiu. Ha decidit, com dèiem, finalment per majoria, en aquest cas de 3 a 2, estimar els recursos de reposició interposats contra els autos de la sala, que precisament van inadmetre els recursos contenciosos presentats i per als que van ser indultats els nous condemnats en la causa del procés. A més, aquesta sala estima tots els recursos excepte els interposats per les entitats Pro Patrimonium Sigena i Jerusalem, que en aquest cas es rebutgen en aquests casos per unanimitat. De fet, Marta, és una última hora, no en tenim més detalls perquè el contingut íntegre d'aquests autos s'acabarà donant a conèixer en els propers dies i, com dèiem, són unes decisions que inclueixen uns vots particulars i que, per tant, s'hauran d'analitzar.
Gràcies, Marta. Doncs bé, és l'última hora que acabem de rebre aquesta informació per part del Tribunal Suprem. Us ho anirem ampliant a mesura que en tinguem més informació, i no deixem la justícia, ja que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha pres també avui una important decisió. De fet, ha retornat la immunitat plena a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí.
L'alt tribunal ha suspès cautelarment els efectes del suplicatori que l'Eurocambra va aprovar l'any passat retirant-los part d'aquesta immunitat, ja que considera que corren el risc que es violin els seus drets mentre no es resol la demanda que els tres van presentar contra el Parlament Europeu per haver-los retirat la immunitat parcialment per tal de reactivar les euroordres del jutge Pablo Llarena contra ells. La detenció del Puigdemont a l'Alguer l'octubre passat ha estat clau en la decisió avui del Tribunal Europeu.
Doncs tornem a Catalunya, perquè coincidint avui amb la reunió del govern, pagesos afectats per les gelades del mes passat s'han manifestat davant del Palau de la Generalitat. Ho han fet per reivindicar ajuts urgents per intentar compensar les pèrdues de 450 milions d'euros en fruita dolça i gairebé 30 milions en fruita seca que han patit a les terres de Ponent. Una vuitantena de vehicles han fet una marxa lenta des del Carràs, convocats per la plataforma Defensem la Fruita, amb el suport de més d'una vintena d'ajuntaments. En canvi, se n'han desmarcat les principals organitzacions agràries. Saludem el president del sindicat Assaja Lleida, Pere Roquer. Bon dia, senyor Roquer.
Hola, bon dia.
Fa poca estona que han acabat aquesta protesta. Quina valoració en fan?
Bé, amb dos sentits. Una positiva per la participació i l'altra negativa per no haver acabat d'aconseguir que el que veníem nosaltres a saber quina és la quantitat d'ajuts directes que tindran els productors de fruita dolça que han perdut tota la campanya de fruita dolça per les gelades.
Vostè reclamen ajuts directes i urgents. Entenc que no han iniciat encara negociacions amb la Generalitat. Tenen alguna notícia?
Bé, ens ha rebut la secretària general de Presidència. Ens ha dit que el president era conscient de la gravetat de la situació que tenim a les comarques de Lleida, però és evident que, en paraules natres, no vivim. Penseu que s'han perdut al voltant d'entre 20-25 mil llocs de treball, i és evident que les comarques de Lleida, sense tindre fruita, que és un 7,8% del producte interior brut, tindran una situació econòmica molt greu durant tot l'hivern.
Parlen que calen ajudes urgents. Quan parlem d'urgència, de quin estaríem parlant?
sobretot d'aquelles que puguem tindre nosaltres circulant. Estem parlant de que nosaltres les explotacions ja no pensem en el 2022, sinó que hem d'intentar mantenir-les per poder arribar al 2023. Per tant, vol dir que estarem 18 mesos sense percebre diners d'allò que produïem, que desgraciadament s'ho han portat a la gelada. Sí que és cert que tenim una assegurança agrària, però aquesta assegurança no cobreix el que nosaltres estem produint. Per tant, i aquí hi ha dos facetes que li hem fet arribar tant a la consellera de Generalitat com a la secretària general perquè l'informi el president, que amb les assegurances no n'hi ha prou per poder cobrir tota la despesa que nosaltres de corrent que tenim durant l'any.
Uh-huh. Dèiem que la protesta d'avui no compta amb el suport de sindicats com Unió de Pagesos o JARC. Està dividit el sector en aquest sentit?
Jo sempre dic que cada un decideix el que creu a casa seva.
Doncs, senyor Roquer, queda molt clar. Pere Roquer, president del Sindicat Agrària Saja Lleida, moltes gràcies per atendre la trucada de la xarxa i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Notícies en xarxa.
Seguim en clau econòmica. El Consell de Ministres ha aprovat avui un nou projecte estratègic per la recuperació i transformació econòmica, un dels anomenats PERTE, en aquest cas relacionat amb els semiconductors. L'objectiu, atraure fabricants de xip al país. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, projecte dotat amb més de 12.000 milions d'euros d'inversió pública que el govern espanyol vol convertir Espanya en un dels referents mundials del sector, i és que els semiconductors s'han convertit en un element bàsic de tots els sectors energètics i han adquirit aquests últims anys una importància geoestratègica mundial en un context de transformació digital de l'economia. Nàdia Calviño és la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics.
Es el más ambicioso por su cuantía, ya que estamos hablando de más de 12.000 millones de euros de inversión pública, por su impacto transformador, porque los semiconductores o los chips son un elemento esencial para nuestra industria y para el proceso de digitalización, y es el más ambicioso por su contribución a la autonomía estratégica en materia tecnológica de España y de la Unión Europea en su conjunto.
Consell de Ministres que ha aprovat també el pla d'oferta pública de feina més ambiciós de la història, amb prop de 45.000 places entre oferta nova i places reservades a estabilitzar llocs de feina ja existents, i un pla d'eficiència energètica a l'administració pública amb tot un seguit de mesures adreçades a reduir la despesa, entre les que destaca la de fomentar el teletreball amb només 2 dies de feina presencials sempre que sigui possible.
Gràcies, Jordi. Ja veieu, hi ha moltes coses en marxa en aquests moments a nivell informatiu. I sobre la importància d'aquest projecte, d'aquest PERTE de semiconductors, s'ha referit aquest matí el president Pedro Sánchez des de la cimera de Davos, on ha destacat la necessitat de trencar la dependència industrial externa. D'altra banda, Sánchez ha defensat la unitat d'Europa davant la invasió de Rússia a Ucraïna. La trobada se centra aquests dies en les conseqüències del conflicte.
Durant el seu discurs, Sánchez ha destacat que l'ofensiva de Putin és un atac cap a la Unió Europea i ha defensat la unitat per preservar els valors democràtics.
La brutal agressió de Putin contra Ucraïna és també un atac directe a la Unió Europea i al que representa. Cal respondre amb unitat, com hem fet, i determinació. La Unió Europea no només defensa els principis bàsics de l'ordre internacional, sinó també preservar els valors de la Unió Europea des de la seva creació.
Pedro Sánchez ha volgut destacar el suport ferm d'Espanya a Ucraïna, però també ha posat com a exemple les diferents accions engegades per la Moncloa per tal de pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra. En aquest sentit, ha destacat el pla de 16.000 milions d'euros, on s'inclou el topall del preu del gas o la bonificació dels carburants. D'altra banda, Sánchez ha anunciat que tant Finlàndia com Suècia estaran a la cimera de l'OTAN, que se celebrarà el juny a Madrid.
I és que l'atac rus a Ucraïna arriba als 3 mesos amb un nou impuls internacional per donar suport al govern de Kiev.
Una vintena de països han anunciat que oferiran més ajuda militar a Ucraïna. Ha estat en una reunió organitzada pels Estats Units en la qual han participat 50 de països. De la seva banda, la Unió Europea prepara noves sancions contra Rússia i estudia un embargament a les importacions de petroli rus.
Sobre el terreny, Rússia intensifica les operacions al Donbass sense avanços però significatius.
L'objectiu és encerclar Severodonetsk i Lixansk i Rubitne per posar tota la regió de Lugansk sota ocupació russa, segons fonts del Regne Unit.
I des de l'inici de la invasió, prop de 120.000 ucraïnesos han buscat refugi a Espanya, segons càlculs del govern central.
D'aquests, prop de 110.000 han obtingut la protecció temporal que concedeixen les autoritats i més de 3.000 han trobat una ocupació, la majoria dones. Catalunya és el territori que més refugiats ha acollit.
Si vols donar suport al comerç local, fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumo, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Desenes de persones han fet un minut de silenci aquest migdia a Terrassa per la mort al Pakistan de dues veïnes de la localitat, dues germanes, que s'haurien negat a contraure matrimonis pactats per les seves famílies. L'Ajuntament també ha constituït la taula de feminicidis. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, Noa Lart.
L'Ajuntament de Terrassa ha guardat un minut de silenci aquest dimarts com a mostra de condol i de rebuig per l'assassinat comès al Pakistan a dues veïnes de Terrassa. La convocatòria ha tingut lloc al Raval de Montserrat i ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i membres de la corporació local, així com la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge. Les dues noies tenien 20 i 24 anys, eren de nacionalitat pakistanesa, però feia anys que vivien a Terrassa. L'any passat van ser casades per la força amb els seus cosins. Totes dues es van oposar a aquests matrimonis. Recentment havien viatjat al Pakistan, on van ser presumptament assassinades pels seus familiars. La policia pakistanesa ha confirmat la detenció de 6 persones. Prèviament, al minut de silenci, l'Ajuntament ha convocat la taula de feminicidi, tal com estableix el protocol en casos d'assassinats masclistes. En aquesta taula hi ha representants de les forces de seguretat i, en aquest cas, a l'haver passat en un altre país, també del Ministeri d'Assumptes Exteriors.
En clau de salut, avui ens avisen que el sol és un factor de risc determinant per desenvolupar un càncer de pell, però que també pot ser el causant d'altres malalties cutànies o bé empitjorar els símptomes de la dermatitis atòpica o la psoriasi. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona centra enguany la seva campanya de cura de la pell enfront del sol a les persones que pateixen malalties de la pell i també adverteixen sobre els medicaments que poden tenir un efecte fotosensibilitzant. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. En aquesta campanya, més de 400 farmàcies de la demarcació de Barcelona informaran a la població sobre com protegir la pell del sol, amb especial atenció a les persones que tenen patologies dermatològiques. I és que el sol pot exacerbar els símptomes d'algunes malalties com l'urticària crònica, el vitiligen o la dermatitis atòpica. Per difondre aquests consells, el Col·legi de Farmacèutics compta enguany amb la col·laboració d'associacions de pacients. Marta Alcalde és vocal de Dermofarmàcia del Col·legi.
La campanya donarà una mica de visibilitat a totes aquestes situacions que a vegades no són del tot conegudes, no? Potser hi ha patologies com la psoriasis, la dermatitis atòpica o el càncer de pell, doncs que realment la població en general coneix, però hi ha d'altres com la urticària crònica, doncs que realment no són prou conegudes.
La recomanació s'estén però a tota la població en un context en què, segons els metges, més del 50% de les persones tindrà un càncer de pell al llarg de la seva vida. La campanya se centra també en informar sobre alguns medicaments, com poden ser certs antiinflamatoris o antibiòtics, que ens provoquen especial sensibilitat a les radiacions solars.
Atenció ara a les dades d'aquest estudi. La majoria dels estudiants universitaris actuals provenen de la classe alta. El 58% dels estudiants de grau són de classe benestant. És també la classe predominant en el cas dels màsters. L'estudi Via Universitària alerta que només un de cada 10 estudiants prové d'un entorn social considerat baix. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. I les raons van més enllà de la situació econòmica dels pares. La inequitat en l'accés a la universitat és una herència de les etapes acadèmiques anteriors, tant a secundària com a primària. Pel professor de la Universitat de Barcelona i un dels responsables de l'estudi, Ernest Pons, a més de l'ampliació de beques i ajuts, s'ha de canviar la cadena d'estímuls i motivacions perquè els joves acabin creient en les seves possibilitats.
I volem que tota persona tingui les mateixes oportunitats d'accedir a l'ensenyament superior, independentment de les seves condicions de partida, haurien d'assegurar les dues estratègies, les polítiques, no? La política, diguem-ne, de tipus econòmic, però també la política de tipus d'incentius, d'orientació, a les escoles, als instituts.
50.000 estudiants de 20 universitats que formen part de Xarxa Vives han participat en un estudi que també posa de manifest que la universitat actual continua sent més dura i difícil per a les dones. El nombre de dones que pateixen ansietat i depressió duplica el d'homes. És el tercer que es realitza d'aquestes característiques.
Els Mossos d'Esquadra i la policia duanera de l'Agència Tributària han detingut una cinquantena de persones en un operatiu antidroga contra una organització que cultivava i traficava amb marihuana arreu de Catalunya. Els agents han fet al llarg del matí 37 escorcolls i han intervingut diferents quantitats de droga. Quatre de les detencions s'han fet a Vilanova i la Geltrú. Anem cap allà, Canal Blau, Jordi Carrillo.
Quatre persones detingudes aquest matí a Vilanova i la Geltrú en un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i agents de duanes de l'Agència Tributària. El de Vilanova i la Geltrú ha estat un dels molts registres que s'han produït avui a diverses localitats de Catalunya. En total s'han activat 700 efectius que han realitzat simultàniament 37 entrades i han estat detingudes una cinquantena de persones, quatre de les quals a la capital del Garraf. La investigació l'hauria iniciat fa uns mesos la Unitat d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a la Catalunya Central. L'operatiu, que es troba sota secret de sumari, investiga un delicte contra la salut pública vinculat al cultiu i al tràfic de drogues. Precisament en aquesta casa de Vilanova i la Geltrú, al carrer del Rossinyol, al barri de l'Aragall, la policia ha trobat una plantació de cultiu de marihuana. El dispositiu policial ha començat a primera hora del matí, quan diverses unitats del grup d'intervenció han accedit a l'interior de la casa i han detingut els quatre homes que hi havia a l'interior.
I és moment d'obrir pàgina cultural. Una adaptació de l'assaig sobre la ceguesa de José Saramago inaugurarà la propera temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Es tracta de la segona programació amb Carme Portacelli com a directora artística i s'hi representaran més de 30 propostes a l'entorn del lema d'aquesta temporada, la consciència. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Clàudia Sadó és l'encarregada de l'adaptació de l'assaig sobre la ceguesa, que s'estrenarà a la Sala Gran el 29 de setembre i farà gira internacional en coproducció amb el Teatre Nacional São João de Porto. De fet, la internacionalització és un dels objectius de la temporada, així com la col·laboració amb altres territoris de parla catalana, com en el cas de Zona Inundable, que obre els intercanvis amb Palma de Mallorca. A més, cal afegir produccions com MDR amb Los Galindos o Terra Baixa, Reconstrucció d'un crim, de Pablo Ley. Unes obres que, segons la directora artística del TNC, Carme Portacelli, segueixen el lema de la temporada.
Per mi la consciència, si contempla els dos significats, un és que et mires cap a dintre, estudies com ets, acceptes com ets, i després pots mirar cap a fora, observar l'altre, comprendre'l, posar-te al seu lloc i tolerar i acceptar i estimar.
La temporada 22-23 es mantindran els preus dels abonaments i es creen packs joves destinats a menors de 35 anys que permetran adquirir entrades per a dos espectacles diferents a 10 euros cada una promoció de durada limitada.
Ho esteu sentint, és el Boss, i és que Bruce Springsteen torna a Barcelona. Actuarà a l'Estadi Olímpic el 28 d'abril de l'any que ve. Serà amb motiu de la gira internacional que farà amb la seva banda l'any vinent.
De fet, la capital catalana és la ciutat escollida per donar el tret de sortida a la part de la gira europea i serà l'única ciutat espanyola on el Boss actuarà. Les entrades sortiran a la venda a partir del 8 de juny i els preus oscil·laran entre els 65 i els 125 euros. Aquesta nova gira internacional suposarà el retorn de Bruce Springsteen and the East Street Band en directe. No actuaven des del febrer del 2017, quan van acabar a Austràlia la seva gira mundial The River Tour.
Amb Bruce Springsteen arribem avui als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant d'hoquei sobre patins, perquè avui quedaran definides les semifinals pel títol de l'hoquei Lliga masculina. Aquesta nit es juguen els partits decisius entre el Noia Freixenet i el Calafell, i el que enfrontarà el Reus Deportiu amb el Lleida Llista. Els guanyadors accediran a la sèrie de semifinals, que serà davant el Liceu i el Barça, respectivament. Els dos partits d'avui començaran a les 9 de la nit. De fet, un d'ells és igualadíssima, l'eliminatòria que estan disputant el Reus Deportiu i el Lleida Llista. Des de la Nova Ràdio, des de Reus, ens informa Aleix Pérez.
Tot a punt a la capital del Baix Camp per a que el Reus i el Lleida s'enfrontin per última vegada aquesta temporada. El gol a l'últim instant de Checo Campaño al pavelló 11 de setembre ha forçat aquest tercer i definitiu partit, després d'un enfrontament marcat per la bona defensa dels dos equips. Joan Salvat, jugador i també capità del Reus Deportiu, ha destacat la importància de jugar a casa, recolzats per l'afició, encara que no esperaven un inici tan complicat de sèrie.
Sí, home, jugar a casa és molt millor que jugar fora, jugar amb la nostra gent és molt millor que no jugar-hi, però bueno, la veritat és que, clar, és molt millor jugar a casa, tenim menys pressió que l'últim partit, perquè la veritat és que, bueno, quedant fora, doncs crec que d'una manera massa precipitada per tot el treball que havíem fet, al final, els quarts de final, al ser tres partits, podia passar i ho sabíem, però és igual, ja ha passat. Ara sabem que tenim un altre match ball i volem passar i volem guanyar.
Recordem que en cas d'empat al partit aniria a la pròrroga, i en cas de mantenir-se l'igualada, el marcador als penals dictarien sentència.
I parlem de bàsquet perquè Jordi Acero és el nou primer entrenador del Cadí La Seu per la pròxima temporada. Després de dos anys com a entrenador ajudant, ara agafa la màxima responsabilitat a la banqueta en substitució de Bernat Canut. Des d'UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Acero ha estat l'entrenador ajudant de Canut en les darreres dues temporades i, per tant, ja és una figura que coneix l'estructura del club i és que també ha entrenat el Cedise Ufassa, el segon sènior femení de l'entitat, al Turgellenc. Un ja entrenador del Cadireseu que en les seves primeres paraules en aquesta nova responsabilitat evidenciava que no s'esperava acabar sent el director d'orquestra de l'equip de Lliga Femenina Endesa.
En cap moment m'ho esperava, des del primer contacte amb en Roger Vilaró fa dos estius. Estic molt content, estem molt contents de com ens ha rebut la gent tant al club com a tota la seu. Ens sentim molt implicats en el club. Com deies, aquestes dues últimes temporades he estat implicat en moltes parts del club. Crec que conec molt bé l'entitat. Sé cap a quin camí volem anar i anar tots junts com hem fet els últims anys i és el camí.
Dins la seva carrera a la banqueta destaca les dues etapes al Club Joventut Badalona, on va ser-hi en tasques d'entrenador ajudant en l'equip júnior de la temporada 19-20 i mirant més endarrere com a primer entrenador de l'equip mini, que va ser campió de Barcelona i de Catalunya a nivell A, entrenant a diversos jugadors que actualment juguen a l'ACB.
També en bàsquet, l'Uni Girona i el Bàsquet Girona han iniciat un projecte comú de formació base femení. Laia Palau i Pere Puig dirigiran la part esportiva dels equips femenins dintre l'estructura del Bàsquet Girona. I en handbol, a la Champions, el Barça s'enfrontarà en semifinals als anfitrions del Kiel de Colònia. Als blaugranes els ha tocat el rival més difícil de cara a la Final Four de la màxima competició continental, que jugarà el cap de setmana del 18 i el 19 de juny a la localitat alemanya. L'altra semifinal la jugaran al Vespre hongarès i el Kielce de Polònia. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a 2:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Nutrició amb Laura Crosas.
Els espàrrecs. És originari del continent asiàtic, on creixia com a planta silvestre. A Espanya, però, el van introduir els romans. És el brot de l'esparreguera que es cull immadur abans de ramificar-se. Existeixen diferents varietats. Els espàrrecs de marge, llargs, prims i tendres, de sabor intens, que podeu trobar quan sortiu a passejar pel bosc mediterrani quan és temporada. Els verds amorats de cultiu. I, finalment, els blancs, que són de la mateixa classe que els anteriors, però s'enterren. D'aquesta manera, no reben la llum solar i no es pigmenten. Aquests últims són més melosos i dolços i molt apreciats a la cuina, per exemple, per a fer cremes. I tot i que mantenen gairebé els mateixos nutrients, contenen menys antioxidants que els verds. Els espàrrecs són rics en aigua i en baix contingut calòric. Són bona font de fibra prebiòtica, interessant per regular el trànsit intestinal, vitamines antioxidants com la C i la E, vitamina A per millorar la visió, àcid fòlic i niacina que regulen el sistema nerviós i cardiovascular, i pel seu alt contingut en potassi i baix en sodi, tenen un efecte diurètic, a més de ser interessants per assegurar un bon estat de la pell, de les ungles i dels cabells per aportar sofre. Quan compreu espàrrecs, procureu que siguin ferms i les puntes estiguin tancades i conserveu-los de la nevera fins al seu consum. Els podeu cuinar al vapor, saltejar-los de la planxa, fer-los al forn o fregir-los, afegir-los a truites o quix, remenats amb ou i alls tendres o preparar cremes i sopes. També els podeu trobar en conserva i servir-los amb un raig d'oli d'oliva verge extra, sal, orenga i pebre, que estan per llepar-se els dits. Sortiu a donar un tomb pel bosc, torneu amb un bon pom i feu-ne una truita. I si no us convenç, afegiu-los saltejats o en conserva a les vostres amanides.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Noticias en xarxa. Edició migdia.
Creo que todos podemos coincidir que si cambia el criterio es porque han cambiado las mayorías. Y es muy fácil atribuir, pues, simpatías de los jueces a un partido u otro. Y esta alta politización, pues, nos reafirma en que la sentencia del Tribunal Supremo y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter político y no judicial. Y recuerdo, si queremos superar esta situación de represión, aprobemos una ley de amnistía.
És el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qualificant de política la decisió del Tribunal Suprem de fer un canvi de criteri i admetre a tràmit els recursos contra els indults dels presos independentistes. El Tribunal ha decidit revisar la concessió d'aquests indults després d'estimar els recursos que partits com el PP, Vox o Ciutadans havien presentat contra la denegació inicial de revisar-los. La decisió s'ha pres per 3-2, amb 2 vots particulars en contra, després que fa uns dies canviés la composició i la majoria a la secció del Tribunal que ha avaluat la qüestió. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 24 de maig de 2022. Pagesos afectats per les gelades del mes passat es manifesten a Barcelona per reivindicar ajuts urgents. Marta Patricio.
Una 80ena de vehicles han fet una marxa lenta des del Carràs, convocats per la plataforma Defensem la Fruita, amb el suport de més d'una 20ena d'ajuntaments. En canvi, se n'han desmarcat les principals organitzacions agràries.
El Consell de Ministres aprova el pla estratègic per fabricar semiconductors a l'Estat, dotat amb més d'11.000 milions d'euros.
Que vol atraure inversió estrangera i trencar la dependència industrial externa. Pedro Sánchez l'ha defensat des de la cimera a Davos, on ha destacat les mesures econòmiques per combatre la invasió de Rússia a Ucraïna.
Minut de silenci a Terrassa per condemnar el doble feminicidi de dues veïnes de la localitat al Pakistan.
Les dues joves s'haurien negat a contraure matrimonis pactats per les seves famílies. L'Ajuntament ha constituït la taula de feminicidi amb representants locals de la Generalitat i també del Ministeri d'Exteriors.
En cultura, l'assaig sobre la ceguesa de José Saramago obrirà la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya.
En la segona programació, amb Carme Portacelli com a directora artística, es representaran més de 30 propostes que giraran entorn del lema de la temporada, la consciència.
Pel que fa als esports, en hoquei, avui quedaran definides les semifinals per al títol de l'hoquei Lliga Masculina.
Aquesta nit juguen els partits decisius entre el Noia i el Calafell i el que enfrontarà el Reus Deportiu amb el Lleida Llista. Els guanyadors accediran a la sèrie de semifinals davant el Liceo i el Barça, respectivament.
Estem també molt pendents de les pluges i els aiguats previstos, que ja han fet activar l'alerta del Pla Inuncat perquè s'esperen ruixats de pedra i calamarsa, especialment a l'est i al sud de Catalunya. Connectem amb el Servei Meteorològic. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim aquest temps inestable encara amb ruixats, sobretot avui ara al sector central del prelitoral, però s'espera que vagin a més durant aquestes properes hores i especialment durant la tarda. No només afectaran la zona del prelitoral, sinó que també arribaran a punts del litoral, sobretot sud i també cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, especialment al sector central també d'aquesta zona, el Pirineu Oriental. D'altra banda, també cal dir que al final del dia aquesta precipitació arribarà a punts costaners quan també s'ha d'anar reactivant en conjunt aquestes tempestes o aquesta precipitació anirà acompanyada de tempesta i no es descarta que de calamar-se i tot plegat farà que avui la temperatura màxima quedi clarament més baixa que la d'ahir. O també que fins i tot la de diumenge una baixada considerable d'aquesta temperatura. D'altra banda, tot i això, hem començat avui el dia amb una temperatura suau i és que hi ha hagut força núvol durant la matinada i d'aquí la temperatura és suau. Però sí que es notarà que la temperatura va a la baixa i de cara demà al matí sí que l'ambient també serà més fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Patricio i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passa en gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem amb aquesta notícia que hem sabut fa molt pocs minuts, l'ha fet publicar el Tribunal Suprem, i és que ha fet un canvi de criteri i ha admès a tràmit els recursos contra els indults concedits als presos independentistes. El Tribunal ha decidit revisar la concessió d'aquests indults després d'estimar els recursos que partits com el Partit Popular, Vox o bé Ciutadans van presentar en contra de la denegació inicial de revisar-los.
Doncs sí, ho ha donat a conèixer aquest migdia el Tribunal Suprem, una decisió que ha estat per majoria de 3 vots a favor davant de dos en contra per estimar els recursos de reposició interposats contra els reials decrets pels quals s'indultava els nou condemnats en la causa del procés. Marta, què ha canviat ara, doncs? Doncs bé, al gener es rebutjaven els recursos contra els indults, però des de llavors han canviat dos magistrats que han fet canviar aquesta situació. El contingut íntegre de la decisió es coneixerà en els propers dies perquè, com dèiem, conté vots particulars. En resum, això què vol dir? Doncs bé, que els indults ara seran analitzats i que el tribunal decidirà en els propers mesos si la mesura de gràcia va ser legal o no. Atenció, perquè si fos així, podria arribar a provocar la nul·litat d'aquests indults.
És una notícia a la qual us dèiem, hem sabut fa molt pocs minuts, però ja tenim les primeres reaccions. En primer lloc, la del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que considera que la decisió obeeix a la politització del Tribunal Suprem després de l'últim canvi de majories. Aragonès ho ha dit durant el balanç del primer any de legislatura, en el qual també s'ha referit a la sentència del 25% de castellà a les aules o bé als Jocs Olímpics d'hivern. Mont Carvajal, bon dia, què en sabem?
Bon dia, Marta. Així és la notícia que ha agafat el president Aragonès en la conferència que feia conjuntament amb el vicepresident Jordi Puigneró de balanç d'un any de govern. Ha estat just l'última pregunta i el president ha assegurat que el Tribunal Suprem està altament polititzat i la prova, diu, és el canvi de criteri degut al canvi de majories.
Creo que todos podemos coincidir que si cambia el criterio es porque han cambiado las mayorías. Y es muy fácil atribuir pues simpatías de los jueces a un partido u otro. Y esta alta politización pues nos reafirma en que la sentencia del Tribunal Supremo y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter político y no judicial. Y recuerdo, si queremos superar esta situación de represión, aprobemos una ley de amnistía.
En aquesta conferència de balanç d'un any de govern de coalició, Aragonès ha explicat que el consens entorn al model d'escola catalana és molt important, capdalt per Catalunya, que Catalunya s'hi juga al futur com a nació, entesa com l'hem entès fins ara, i ha explicat en aquest sentit que tant els grups polítics estan ultimant una llei al Parlament com ara el govern està preparant un decret llei en el mateix sentit.
Els grups parlamentaris estan treballant, segueixen treballant intensament i estic convençut que amb aquest compromís dels grups parlamentaris l'acord doncs, és ben proper i vull aprofitar per agrair a les diferents formacions polítiques del nostre Parlament que treballen amb aquesta voluntat de fer un consens ben ampli. El govern també prendrà les mesures corresponents. Hi ha sobre la taula la possibilitat de l'aprovació d'un decret llei.
Preguntat pel futur de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del Pirineu 2030, Aragonès ha dit que els Jocs són bons, que volen els Jocs i que volen arribar a consensos. I ha dit que demà escoltaran la proposta que farà el Comitè Olímpic Espanyol després que la candidatura conjunta amb Aragó no s'hagi consolidat.
Gràcies, Moni. També tenim reacció a aquest canvi de criteri del Tribunal Suprem en relació als indults per als presos independentistes des de la Moncloa. I és que la decisió ha arribat en plena roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Volem saber què n'ha dit el govern central. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, doncs, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha defensat fa només uns minuts la legalitat i la utilitat de la mesura dels indults, tot destacant com han canviat les coses a Catalunya aquests últims anys.
No solamente la legalidad, sino la utilidad. La utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña. Creo que eso es algo incontestable. La situación en Cataluña hoy nada tiene que ver con la que se producía en el año 2017 o en el año 2019.
Pel que fa a d'altres temes polèmics i d'actualitat, la portaveu de l'executiu ha tornat a retreure conductes poc exemplars com les del rei emèrit aquestes últimes hores. I pel que fa a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, ha destacat la voluntat del govern espanyol d'aconseguir una candidatura guanyadora.
Gràcies, Jordi. Encara us destaquem una altra decisió judicial, en aquest cas per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha retornat la immunitat plena a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
El Tribunal ha suspès cautelarment els efectes del suplicatori que l'Eurocambra va aprovar l'any passat retirant-los part d'aquesta immunitat, ja que considera que corren el risc que es violin els seus drets mentre no es resol la demanda que els tres van presentar contra el Parlament Europeu per haver-los retirat la immunitat parcialment per tal de reactivar les euroordres del jutge Pablo Llarena contra ells. La detenció de Puigdemont a l'Alguer l'octubre passat ha estat clau en la decisió d'avui del Tribunal Europeu.
Notícies en xarxa.
Els pagesos afectats per les gelades del mes passat s'han manifestat aquest migdia davant del Palau de la Generalitat per reivindicar ajuts urgents que els ajudin a compensar les pèrdues de 450 milions d'euros en fruita dolça i de gairebé 30 milions en fruita seca que han patit a les terres de Ponent.
Una vuitantena de vehicles han fet una marxa lenta des del Carràs, convocats per la plataforma Defensem la Fruita, amb el suport de més d'una vintena d'ajuntaments. Des del Sindicat Agrari Assaja Lleida, el seu president, Pere Roquer, ha fet una valoració agradolça de la mobilització per aquest informatiu.
En dos sentits, una positiva per la participació i l'altra negativa per no haver acabat d'aconseguir que el que veníem nosaltres a saber quina és la quantitat d'ajuts directes que tindran els productors de fruita dolça que han perdut tota la campanya de fruita dolça per les gelades.
D'aquesta protesta, en canvi, se n'han desmarcat els sindicats agraris amb més representació, Unió de Pagesos i JARC. El cap sectorial de fruita dolça de JARC, Sergi Balué, ha explicat amb un FM les raons per les quals no han participat de la marxa lenta.
Nosaltres avui no anem a la marxa perquè considerem que no és el moment adequat per prendre aquest tipus d'accions, ja que estem en negociacions amb el Departament d'Agricultura i estem esperant els resultats. Si aquests resultats no són satisfactoris o no, els que nosaltres esperem, a partir d'aquí actuarem i prendrem les mesures necessàries.
Els productors calculen que han perdut un 70% de la collita de fruita a causa de les gelades del mes passat.
I seguim en clau econòmic. El Consell de Ministres ha aprovat un nou projecte estratègic per la recuperació i transformació econòmica, un dels anomenats PERTE, i en aquest cas està relacionat amb els semiconductors. L'objectiu és atraure fabricants de xips al país. Hem de tornar al Palau de la Moncloa. Jordi Casino, bon dia de nou.
Així és, bon dia, Marta. Doncs sí, projecte dotat amb més de 12.000 milions d'euros d'inversió pública amb què Espanya vol convertir-se en un dels referents del món. Actualment la indústria es troba en mans de països asiàtics i també dels Estats Units. Nàdia Calviño és la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics.
Es el más ambicioso por su cuantía, ya que estamos hablando de más de 12.000 millones de euros de inversión pública, por su impacto transformador, porque los semiconductores o los chips son un elemento esencial para nuestra industria y para el proceso de digitalización, y es el más ambicioso por su contribución a la autonomía estratégica en materia tecnológica de España y de la Unión Europea en su conjunto.
Consell de Ministres que ha aprovat també el pla d'oferta pública de feina més ambiciós de la història, amb prop de 45.000 places, i reunió del govern que ha servit també per anunciar una inversió de 46 milions d'euros perquè a cada província d'Espanya hi hagi com a mínim un centre d'atenció psicològica i jurídica a dones víctimes de violència sexual, un espai que estaria obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Gràcies, Jordi. Doncs sobre la importància d'aquest pla estratègic relacionat amb els microxips, s'ha referit aquest matí el president Pedro Sánchez. Ha estat des de la cimera de Davos, on ha destacat la necessitat de trencar la dependència industrial externa. D'altra banda, Sánchez ha defensat la unitat d'Europa davant la invasió de Rússia a Ucraïna, una trobada que aquests dies justament se centra en les conseqüències del conflicte.
Durant el seu discurs, Sánchez ha destacat que l'ofensiva de Putin és un atac cap a la Unió Europea i ha defensat la unitat per preservar els valors democràtics.
La brutal agressió de Putin contra Ucraïna és també un atac directe a la Unió Europea i al que representa. Cal respondre amb unitat, com hem fet, i determinació. La Unió Europea no només defensa els principis bàsics de l'ordre internacional, sinó també preservar els valors de la Unió Europea des de la seva creació.
Pedro Sánchez ha volgut destacar el suport ferm d'Espanya a Ucraïna, però també ha posat com a exemple les diferents accions engegades per la Moncloa per tal de pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra. En aquest sentit, ha destacat el pla de 16.000 milions d'euros, on s'inclou el topall del preu del gas o la bonificació dels carburants. D'altra banda, Sánchez ha anunciat que tant Finlàndia com Suècia estaran a la cimera de l'OTAN, que se celebrarà el juny a Madrid.
La xarxa de comunicació local.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Desenes de persones han fet un minut de silenci a Terrassa aquest migdia per la mort al Pakistan de dues veïnes de la localitat que s'haurien negat a contraure matrimonis pactats per les seves famílies. L'Ajuntament també ha constituït la taula del feminicidi davant d'aquests dos casos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, Nu a l'Art.
L'Ajuntament de Terrassa ha guardat un minut de silenci aquest dimarts com a mostra de condol i de rebuig per l'assassinat comès al Pakistan a dues veïnes de Terrassa. La convocatòria ha tingut lloc al Raval de Montserrat i ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i membres de la corporació local, així com la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge. Les dues noies tenien 20 i 24 anys, eren de nacionalitat pakistanesa, però feia anys que vivien a Terrassa. L'any passat van ser casades per la força amb els seus cosins. Totes dues es van oposar a aquests matrimonis. Recentment havien viatjat al Pakistan, on van ser presumptament assassinades pels seus familiars. La policia pakistanesa ha confirmat la detenció de 6 persones. Prèviament, al minut de silenci, l'Ajuntament ha convocat la taula de feminicidi, tal com estableix el protocol en casos d'assassinats masclistes. En aquesta taula hi ha representants de les forces de seguretat i, en aquest cas, a l'haver passat en un altre país, també del Ministeri d'Assumptes Exteriors.
Anem ara fins a Barcelona, on l'Ajuntament de la capital catalana ha rebut més de 7.600 sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol públiques, davant les prop de 4.500 places disponibles de cara al curs vinent. Es tracta d'un augment del 14%.
El consistori està construint dues noves escoles bressol municipals, una al barri de Sant Martí de Provençals i l'altra a la Teixonera. Els projectes suposen una inversió de 7 milions i mig d'euros i està previst que els centres obrin al setembre del 2023. El regidor d'Educació, Pau González, ha admès la manca d'oferta pública a la ciutat.
Nosaltres som plenament conscients que tenim una manca d'oferta pública a la ciutat de Barcelona. Nosaltres estem convençuts que cal avançar cap a aquesta universalització. Seguim convençuts i treballant per aquest augment de places, però sí, tenim una mancança, diguem, per poder cobrir aquestes places.
Alhora, ha recordat que l'Ajuntament continua explorant opcions per convertir llars d'infants privades en públiques si es dona l'interès i es compleixen els estàndards de qualitat per integrar-se a la xarxa pública.
I en clau de mobilitat, des d'avui la T-Casual s'incorpora a la T-Mobilitat per viatjar entre els 36 municipis de l'àrea metropolitana.
El títol unipersonal de 10 viatges d'una zona ja està disponible en el nou sistema i es pot carregar a la targeta i al mòbil, sempre que sigui Android, per viatjar entre els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. El títol s'assuma a la T-Usual i T-Jove d'una zona que ja estan disponibles des de principis d'any, també en les seves versions per a famílies monoparentals i nombroses.
Els Mossos d'Esquadra i la policia duanera de l'Agència Tributària han detingut una cinquantena de persones. Ha estat en el marc d'un operatiu antidroga contra una organització que cultivava i traficava marihuana per tot Catalunya. Els agents han fet 37 escorcolls i han intervingut diferents quantitats de droga. Dos dels detinguts han estat a Calella, al Maresme. Ràdio Calella, Naomi Esteve.
Diversos agents de la policia catalana han escorcollat aquest matí durant més de 3 hores un habitatge del carrer Sant Jaume de Calella, a la confluència amb Colom. L'operació ha sorprès els veïns de l'entorn, tant per l'hora com per la quantitat d'efectius desplaçats fins a la zona. Segons relaten alguns residents, l'entrada s'ha produït de matinada i l'operatiu s'ha saldat cap a 9:15 del matí amb la detenció de dues persones.
Ha arribat un cotxe petit dels Mossos normals d'aquests que veiem per la carretera i els dos furgons han marxat. I al cap d'un rato han baixat dues persones manillades que se'ls han portat.
Aquesta actuació s'emmarca dins del macrooperatiu conjunt de Mossos i la policia de vigilància duanera de l'Agència Tributària contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues a Catalunya. Al llarg del matí s'han fet diverses entrades en poblacions com Lloret, amb 3 detinguts, o la Bisbal del Penedès. Aquests registres s'han produït principalment en naus i locals, però també en pisos dedicats al tràfic conreu de la marihuana.
I encara tenim poques dades, però també hi ha en marxa una operació antiterrorista a Cornellà de Llobregat i a Castelldefels, que es fa de forma coordinada amb la policia de França.
Una operació que dirigeix la Guàrdia Civil i en la qual s'esperen diverses detencions i escorcolls. L'operatiu a l'estat està tutelat per l'Audiència Nacional.
I els Mossos busquen uns lladres que aquesta matinada han arrencat un caixer automàtic que ha estat a l'Estartit, al Baix Empordà. Després se l'han endut amb un camió robat i l'han abandonat, finalment, en un camp de pomeres.
El caixer automàtic estava situat a l'exterior d'un supermercat que es troba just a tocar de la carretera G641 a l'entrada de l'Estartit. Els lladres han arribat al lloc amb un camió grua que havien s'han sostret en una empresa de construcció d'Ullà. Han arrencat el caixer automàtic, l'han arrossegat fins al camió, l'han carregat i se l'han emportat fins al camp de Pomeres. Després d'obrir-lo i escampar-ne totes les peces per terra per endur-se'n els diners, ho han deixat tot enmig del camp i han fugit.
I és moment d'obrir Pàgina Cultural. Una adaptació de l'assaig sobre la ceguesa de José Saramago inaugurarà la propera temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Es tracta de la segona programació amb Carme Portacelli com a directora artística i s'hi representaran més de 30 propostes que giraran entorn del lema de la temporada, la consciència. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Clàudia Sadó és l'encarregada de l'adaptació de l'assaig sobre la ceguesa, que s'estrenarà a la Sala Gran el 29 de setembre i farà gira internacional en coproducció amb el Teatre Nacional São João de Porto. De fet, la internacionalització és un dels objectius de la temporada, així com la col·laboració amb altres territoris de parla catalana, com en el cas de Zona Inundable, que obre els intercanvis amb Palma de Mallorca. A més, cal afegir produccions com MDR amb Los Galindos o Terra Baixa, Reconstrucció d'un crim, de Pablo Ley. Unes obres que, segons la directora artística del TNC, Carme Portacelli, segueixen el lema de la temporada.
Per mi la consciència, si contempla els dos significats, un és que et mires cap a dintre, estudies com ets, acceptes com ets, i després pots mirar cap a fora, observar l'altre, comprendre'l, posar-te al seu lloc i tolerar i acceptar i estimar.
La temporada 22-23 es mantindran els preus dels abonaments i es creen packs joves destinats a menors de 35 anys que permetran adquirir entrades per a dos espectacles diferents a 10 euros cada una, una promoció de durada limitada.
I escoltem Bruce Springsteen perquè el Boss torna a Barcelona. Actuarà a l'Estadi Olímpic el 28 d'abril de l'any que ve amb motiu de la gira internacional que farà amb la seva banda.
De fet, la capital catalana és la ciutat escollida per donar el tret de sortida a la part de la gira europea i serà l'única ciutat espanyola on el Boss actuarà. Les entrades sortiran a la venda a partir del 8 de juny i els preus oscil·laran entre els 65 i els 125 euros.
Seguim en clau cultural, però no amb tan bones notícies, ja que a Tarragona lamenten la pèrdua d'una altra llibreria històrica. La Capón ha anunciat que tancarà portes el 30 de juny. L'Ajuntament considera que és una notícia trista i admet que el comerç electrònic està afectant molt el teixit de proximitat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La Capona al carrer Gasòmetre tancarà portes el 30 de juny, gairebé un quart de segle després d'engegar un projecte cultural i empresarial molt estimat pels tarragonins. L'Ajuntament ho lamenta i creu que és una notícia que es precipita pel fort impacte que està tenint el comerç electrònic. Els responsables de la Capona marxen amb tristesa, però també amb satisfacció i orgull, tal com explica Pitu Rovira.
Molt satisfets que durant 5 anys doncs, hem donat una... Hem donat un servei del món del llibre a la ciutat, que hem teixit tota una sèrie de complicitat.
Amb el tancament primer de la Rambla i ara de la Capona, la ciutat queda més orfa encara en matèria de llibreries, amb un únic projecte empresarial estrictament tarragoní que continuarà funcionant.
I el Festival de Música Independent d'Altafulla recupera el seu format original amb 6 concerts el 15 i el 16 de juliol. L'Altacústic arrencarà amb una prèvia aquest mateix dissabte de la mà de dos dels guardonats a la darrera gala dels Premis Enderroc. Són Maria Hein i la Ludwig Band. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
L'Altacústic arriba a la seva 9ª edició després de 2 anys de pandèmia, que s'ha mantingut a la graella de l'activitat cultural d'Altafulla malgrat les dificultats. A la presentació del festival aquest dimarts, el seu director artístic, Quique Colmenar, ha explicat que ara es recupera el format habitual amb noms consolidats de l'escena catalana, com el Petit de Claril i Ferran Palau, i altres de no tant, com Inspira, Carlota Flaner, Iris Decó i Chaqueta de Chandal. Tots els concerts es combinaran als escenaris de la plaça del Pou i de la plaça de l'Església.
Distribució multiespai, amb dos escenaris funcionant, el de l'Església i el del Pou. Com sempre, tots els concerts estan a la Vila Closa, que és el que hem buscat des del primer dia, diguem, aquesta combinació, aquesta gran combinació entre el que és l'espai, la música i el territori.
La prèvia del Festival de Música Independent d'Altafulla serà aquest dissabte 28 de maig a 7:45 del vespre a la plaça de l'Església, amb els concerts de Maria Hein i la Ludwig Band.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant d'hoquei sobre patins perquè avui quedaran definides les semifinals pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. Aquesta nit es juguen els partits decisius entre el Noia i el Calafell i el que enfrontarà el Reus Deportiu amb el Lleida Llista. Els guanyadors accediran a la sèrie de semifinals davant del Liceo i el Barça, respectivament. Els dos partits començaran a les 9 de la nit. Joan Salvat és el capità del Reus Deportiu.
Jugar a casa és molt millor que jugar fora. Jugar amb la nostra gent és molt millor que no jugar-hi. Però, bueno, la veritat és que, clar, és molt millor jugar jugar a casa, tenim menys pressió que l'últim partit, perquè la veritat és que, bueno, quedàvem fora, doncs crec que d'una manera massa precipitada per tot el treball que havíem fet. Al final, clar, al final els quarts de final, al ser tres partits, podia passar i ho sabíem, però és igual, ja ha passat. Ara sabem que tenim un altre match ball i volem passar i volem guanyar.
A banda d'aquest Reus, Lleida llista, avui també juga el Noia Freixenet Calafell, també a les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Noia, Pere Vàries.
Estem parlant d'un equip amb molt de talent al Calafell, amb jugadors molt desequilibrants com són Mires i Cases, i potser per aquí pot passar una mica la sentència del partit, no? Ser capaços de controlar sobretot aquests dos jugadors que tenen molta capacitat golejadora i també doncs, saber ser efectius en el moment oportú.
I parlem de bàsquet perquè Jordi Acero és el nou primer entrenador del Cadí, la seu per la pròxima temporada, en substitució de Bernat Canut. Des de UAU, Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Acero ha estat l'entrenador ajudant de Canut en les darreres dues temporades i, per tant, ja és una figura que coneix l'estructura del club i és que també ha entrenat el Cedisseu Fassa, el segon sènior femení de l'entitat, al Turgellenc. Un ja entrenador del Cadira Seu que en les seves primeres paraules en aquesta nova responsabilitat evidenciava que no s'esperava acabar sent el director d'orquestra de l'equip de Lliga Femenina Endesa.
En cap moment m'ho esperava, des del primer contacte amb en Roger Vilaró fa dos estius. Estic molt content, estem molt contents de com ens ha rebut la gent tant al club com a tota la Seu. Ens sentim molt implicats en el club. Com deies, aquestes dues últimes temporades he estat implicat en moltes parts del club. Crec que conec molt bé l'entitat, sé cap a quin camí volem anar i anar tots junts com hem fet els últims anys i és el camí.
Dins la seva carrera a la banqueta destaca les dues etapes al Club Joventut Badalona, on va ser-hi en tasques d'entrenador ajudant en l'equip júnior de la temporada 19-20 i mirant més endarrere com a primer entrenador de l'equip mini, que va ser campió de Barcelona i de Catalunya a nivell A, entrenant a diversos jugadors que actualment juguen a l'ACB.
I també en bàsquet, l'Uni Girona i el Bàsquet Girona inicien un projecte comú de formació base femení. Laia Palau i Pere Puig dirigiran la part esportiva dels equips femenins dintre l'estructura del Bàsquet Girona. I en handbol, a la Champions, el Barça s'enfrontarà en semifinals a la final a 4 al Kiel Alemany, que són els anfitrions d'aquesta competició, que jugarà el 18 i el 19 de juny a Colònia. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. 'Cause I believe. Someone, oh, I wanna be somebody to someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting and the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Change the world. Change the world. I'll make the moon shine just for your view. I'll make the starlight circle the room. And if you feel like night is falling, I wanna be the one you're calling. 'Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be somebody to
to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El Tribunal Suprem ha fet un canvi de criteri i ha admès a tràmit els recursos contra els indults dels presos independentistes. L'alt tribunal ha decidit revisar la concessió dels indults després d'estimar els recursos de PP, Vox i Ciutadans que van presentar contra la denegació inicial de revisar-los. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, de fet, ja ha reaccionat a aquesta decisió i considera que obeeix a la politització del Tribunal Suprem després de l'últim canvi de majories. Ho sentim.
Creo que todos podemos coincidir que si cambia el criterio es porque han cambiado las mayorías. Y es muy fácil atribuir, pues, simpatías de los jueces a un partido u otro. Y esta alta politización, pues, nos reafirma en que la sentencia del Tribunal Supremo y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter político y no judicial. Y recuerdo, si queremos superar esta situación de represión, aprobemos una ley de amnistía. Se puede aprobar, es posible y es la propuesta del Govern de Catalunya.
La decisió l'ha donat a conèixer aquest migdia al Tribunal Suprem. Una decisió que ha estat per majoria de 3 vots a favor davant 2 en contra per estimar els recursos de reposició interposats contra els reials decrets pels quals s'indultaven els 9 condemnats.